Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica... doncs això, Ja m'entens.
I en aquest capítol dedicat als moviments socials i a l'activisme LGTBIQ+, volem fer un viatge a través de la història sobre alguns capítols de la història LGTBI. I ho farem amb el nostre expert en història LGTBIQ+, el Leopold Estapé. Hola, Leopold, què tal? Com estàs?
Molt bé. Espero parlar amb vosaltres, com sempre.
Leopold, primer de tot, per què ens vols parlar de la figura de Josep Maria Riera i Mercader? Dius que va ser important per la història del col·lectiu.
Va ser una figura molt important als anys de la transició, malgrat que se l'ha oblidat. Ja és mort, i va morir jove. Va ser el primer diputat que va portar els temes d'homosexuals i transsexuals al Parlament. Era diputat del PSUC i era un diputat jove, i es va moure entre 1977, que va sortir, i 1980. Però no sols això, sinó que també, per exemple, va aconseguir que Castella i Lleó fes la primera manifestació, malgrat que el governador civil de l'UCD ho havia prohibit. Ell, amb Rodolf Guerra del PSC i Joan Maria Vendrés d'Euskadi Cosquerra, van parlar amb Suárez i van aconseguir que tragués la paraula homosexualitat de la llei de perillositat social a finals de 1978. Va fer una tasca molt important. També es va mobilitzar per la no legalització del Front d'Alliberament Gai, que va ser denegada la seva legalització en 1979, no? Amb el moment que el PSUC va abandonar l'eurocomunisme i va abandonar la vida política militant i va entrar a ocupar càrrecs dins el Ministeri de Cultura en temes de joventut, on va jugar també un paper molt important. Malauradament és una figura que s'ha oblidat bastant i va jugar un paper molt important a la transició en quant als drets LGTB en un temps en què quasi bé ningú no ho feia. Ell inclús anava a les manifestacions, cosa que llavors encara molts partits això ho veien de reull.
Leopold, per què creus que va passar, que aquesta figura ha passat desapercebuda, del Josep Maria Riera i Mercader?
Sí, possiblement perquè el seu partit els va deixar i els altres no va deixar de ser una figura d'aquestes que havia recalat el socialisme sense ser-ho, no? Sol passar. No és l'únic cas, Hi ha moltes persones així que les hem anat oblidant i que van jugar un paper bastant important, Inclús algunes d'aquí bastant properes a nosaltres, si vols te n'indic alguna,
Sí.
Sí, mira, per exemple, Amanda Klein, no? O sigui, que en nom segurament ningú sap qui era. Inclús és molt difícil saber qui era perquè era un pseudònim que utilitzava no sols per amagar-se de la policia, sinó també del seu partit, el Partit Comunista, no? Aquesta dona va anar al MEL, al Moviment Espanyol de Liberació Homosexual, en un moment que era molt elitista, conservador, inclús amb aires monàrquics, molt similar als moviments francesos, no? I ella va aconseguir donar-li la volta, i recordant aquesta màxima que avui la tenim tan clara, no?, de que el moviment de liberació no ho serà si no sabem anar conjuntament amb feministes, amb els veïns, amb els sindicats, amb els moviments de masses del carrer, no? I va aconseguir donar-li la volta, amb la qual va produir un fet molt important, que a Catalunya, com a diferència del resta del món, el moviment que ja hi havia no va haver-hi una ruptura amb el futur, sinó que va ser una transició. I a partir d'aquí va poder néixer el FAC i va poder néixer tots els altres grups que van veure del MEL no un element a fer desaparèixer, sinó un element de continuïtat i d'evolució, no? Pues Amanda Klein, ningú sap qui és, bueno, sí, l'Armà Fluvià, i em diu que encara està viva, que viu a Sitges, però poqueta cosa més sabem d'ella.
Bueno, seria interessant per propers programes, a veure si poguéssim tornar a recuperar la seva figura, perquè crec que també seria...
Sí, perquè ella fa temps que no vol saber res, però a través d'Armand de Fluvià, possiblement, és el que té el contacte i és el que em parla d'ella sempre, i seria bastant important aconseguir-ho, però no s'ha aconseguit fa temps.
Bueno, ho intentarem. Una altra de les figures de les quals ens vols parlar és Jiménez de Sua.
Sí, mira, al final de la dictadura de Primo de Rivera, el dictador va intentar, va penalitzar l'homosexualitat, però quan va arribar a la República es va despenalitzar, no? Però quan van fer la primera llei de vagos i maleantes, la dreta i volia introduir la paraula homosexualitat, perquè bueno, aquesta idea de que els homosexuals són com els vagos, els maleantes, els rodamons, els drogadictes, pues això sempre ha estat en la dreta i molta gent que no és de dreta, no? I ell va ser el que va defensar això contra tothom, perquè hi havia gent inclús del seu propi partit i hi havia gent que, de la dreta sobretot, que ho atacava. Però la República tenia una cosa, i és que la gent votava en consciència més que en partit. Igual que va passar doncs, amb el dret de les dones, ell va aconseguir que això no es penalitzés. I va dir una frase que sembla mentida, que quan el 1932-33 ho va dir tan clarament que encara avui que hauria d'estar escrit a molts llocs. No, el concepte de llibertat d'estimar significa que els estats no tenen per què barrejar-se en els sentiments i les emocions espirituals dels humans. L'amistat entre persones del mateix sexe o de naturalesa heterosexuals tendeix entre els individus llaços que sovint són eterns. Crea deures que es compleixen sense coaccions legals. L'estat no regula les amistats ni prescriu la perfecció d'un contracte perquè dos homes se sentin units per simpatia recíproca. Això va dir i va aconseguir algo molt important, perquè les dretes eren majoria, però molta gent de dretes, sobretot del Partit Radical, com va passar amb el dret al sufragi femení, doncs van donar la volta a això i la primera llei de vagos i maleantes no ho va portar. No va ser fins 1954 que Franco ho va fer.
Ostres, doncs, clar, s'ha d'aplaudir que aquestes iniciatives de Giménez de Sua, perquè era una època en la qual no era gens fàcil fer aquesta...
No, sí. Gent com García Lorca, pues, sortia una mica de l'armari, però no acabava de portar-ho gaire bé, i ara ho feia més visible, eh? Okay. Bueno, això només a l'Álvaro Retana, que anava amb monos de color rosa a les manifestacions de l'UGT, era l'únic que s'hi atrevia.
I de la figura d'August Bebel, què en sabem?
August Bebel és molt important. Suposo que coneixeu el famós article 175 del Codi Penal alemany, que era datat de les lleis prussianes, que va entrar en el Codi Penal i que va representar la persecució dels homosexuals a Alemanya. I també va aconseguir que apareixés el primer activisme com avui el coneixem, a finals del segle XIX, no? I aquest home va ser el primer diputat que coneixem que va portar al Parlament, al Reichstag alemany, va portar la seva oposició a mantenir aquest article i a treure la persecució de l'homosexualitat. I va influir de forma molt directa que el seu partit, el SPD, el seu Partit Socialdemòcrata Alemany, defensés aquestes teories fins al dia que va arribar Hitler i el va perseguir aquest partit. Després, en els anys de la postguerra, la situació alemanya va ser molt complicada i els homosexuals van patir molt. I l'SPD va trigar un temps, però després va ser el que va aconseguir entrar al poder, començar les primeres tímides despenalitzacions.
Escolta, Leopold, no sé si ens vols afegir alguna cosa més.
Bueno, no, jo recordaria l'activisme de Sud-àfrica i especialment Nelson Mandela i Simon Nolli, que van aconseguir que la Constitució de Sud-àfrica sigui l'única que penalitza l'homofòbia i defensa els drets d'igualtat. Després, en el país tenen bastants problemes perquè la gent ho segueixi. Però això ho van aconseguir els dos i fent conjunt la lluita d'homosexuals amb la lluita antiracista que es portava en aquell moment. Mm-hmm. Jo crec que sempre és un plaer recordar en Nelson Mandela i a Simon Nolli, que aquí no se'l coneix gaire, però inclús a Suècia i altres llocs li tenen dedicat carrers i fan dies en què recorden.
Doncs, Leopold, escolta, també ens queden moltes més figures històriques que han ajudat al col·lectiu i que han format part de l'activisme. A mi em ve al cap Pedro Cerolo, també la història dels miners que van ajudar al col·lectiu LGTBI i que el col·lectiu LGTBI també va ajudar els miners a Anglaterra. També crec que és una història que se'n va fer una pel·lícula, Pride, i també és important també destacar-ho. Què et sembla si...
Sí. No acabaríem mai, eh? O Harry Hay, que va aprofitar una campanya electoral per reclamar els drets dels homosexuals com a minoria oprimida, igual que els negres i les dones, eh? O sigui, ja el llistat no s'acabaria mai.
Doncs fem una
cosa. Per desgràcia, sempre hi ha hagut gent que ens ha tingut ganes de tornar a perseguir.
Sí, però per sort també hi ha hagut gent, i és important destacar-ho, hi ha hagut gent que ha lluitat molt perquè tinguem una vida molt millor i que tinguem uns drets i unes llibertats que altra gent ens les vol retallar. Leopold Estapé, t'esperem la setmana que ve.
Pues serà un plaer, com sempre, d'estar amb vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Ja m'entens. Els dimarts, el podcast de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb David Ávila.